Recuperem els bons hàbits i si aquest estiu havíeu deixat enrere el cinema, ara amb els bons propòsits d'inici de curs, ha de ser una de les vostres prioritats. Nosaltres us ajudem cada divendres de la mà de Cineclub Vilafranca, del Miquel Felipe, i us portem tota l'actualitat del setè art, així com les estrenes més destacades i la cartellera vilafranquina. Miquel, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Bé, bueno, ha sigut un estiu una mica menys potent quan estrenes. En general, aquest any ha sigut un any bastant dolent quan estrenes, perquè jo crec que és quan més s'ha notat la vaga d'actors i guionistes que hi va haver a Hollywood a finals del 2023.
Ha repercutit ara.
Jo crec que ara quan és quan més ha repercutit. Les estrenes potents venen el 2026. Ara fa poc, quan a Cinema Espanyol vam tenir la notícia de que Torrente Presidente, la sisena part de Torrente, s'estrenarà el març de l'any que ve. També Mandalorian i Grogu, Marvel anirà forta l'any que ve amb la nova de Spider-Man i la nova dels Vengadores. Per tant, aquest any és una mica fluix, però a partir de l'any que ve ja es comença a recuperar una mica més tot plegat.
Ja remunta, eh? Mm-hmm. Haurem de passar aquests mesos on no faltaran bones propostes que recollirem aquí setmana a setmana. Abans de tafanejar les estrenes, que n'hi ha de potents aquesta setmana, comencem amb el glamour de les góndoles i d'aquesta 82a edició de la Mostra de Venècia. Quin balanç en fas?
Bé, ha sigut notícia justament perquè el president del jurat, Alexander Payne, director d'Entre Copas, Los Descendientes, Nebraska, ara recentment Los que se queden amb Paul Giamatti, doncs el jurat presidit per ell va prendre una decisió polèmica a l'hora de premiar amb el Lleó d'Or la nova pel·lícula de Jim Jarmusch, director amb una carrera ja més que consolidada.
No es qüestiona tant que li donessin el Lleó d'Or a Jim Jarmusch per una pel·li que sembla que és molt bona, sinó que no se l'endués la directora tunisiana, que tothom deia que guanyaria, no?, que denunciava el genocidi de Gaza.
Correcte. Sí, finalment semblava molt clar que el Lleó d'Or seria per la pel·lícula La voz de Hind, de la tunisiana Kauter Benhania. I aquesta pel·lícula doncs denuncia justament l'assassinat d'una nena de 6 anys a mans de l'exèrcit israelià a Gaza, i tot semblava molt clar que guanyaria el Lleó d'Or, i finalment no ha sigut així. Finalment s'ha acabat emportant el Gran Premi del Jurat, que és el segon premi gros després del Lleó d'Or, i el Lleó d'Or doncs ha recaigut en mans de Jim Jarmusch en reconeixement pràcticament a tota la seva trajectòria. Que no havia guanyat mai cap festival important, havia competit amb 8 de les seves 9 pel·lícules anteriors a Cannes i no havia guanyat mai. Lo més que havia guanyat havia sigut el Gran Premi del Jurat per Flores Rotes. I Venècia, igual que va fer l'any passat amb el Almodóvar, reconeixent la seva trajectòria amb L'habitació del lado, doncs aquest any li ha donat el Lleó d'Or a Jim Jarmusch.
La pel·li és bona, no? Diuen que és del millor que té Jim Jarmusch.
Diuen que és, no de les millors, perquè diuen que és una pel·lícula menor dintre de la seva filmografia.
Sí.
Però sí, es veu que dintre del que hi havia competició és molt bona. Però
del millor que s'ha vist en 11 dies, a Venècia.
Del millor que s'ha vist, però clar, La voz de Hint es veu que també justament era de les millors.
És potent.
Sí.
I a més tenia aquest component polític de premiar el que s'està fent a Gaza.
Sí, era, per una banda s'han deixat perdre una mica l'oportunitat d'enviar un missatge al món i condemnar el genocidi, tenint en compte que la Mostra s'ha bolcat en contra del genocidi.
Tot i que Jim Jarmusch, potser conscient d'aquesta qüestió, llegia unes declaracions que va fer, que deia que l'empatia és l'eina més poderosa per solucionar els problemes que afrontem, i deia que la seva pel·lícula, d'alguna manera, també era política.
Sí, aviam, li ha caigut una mica de pals perquè la pel·lícula està produïda per Mubi, que és una plataforma que es veu que part de la inversió que rep és d'una empresa que financia les tropes israelianes. I ell va dir que ell no estava pendent d'això perquè, que no en tenia ni idea, però ell va condemnar el genocidi dient que la destrucció de Gaza estava finançada per gent d'Estats Units que es beneficiava amb la guerra. Per tant, vull dir, no. També s'ha posicionat en contra.
Està contundent, sí. A banda del Lleó d'Or, alguna altra coseta de Venècia? Alguna altra perla?
Bé, és destacable que una pel·lícula catalana, Estrany riu, de Jaume Claret Muixart, ha guanyat el Premi de la Crítica Independent a la millor contribució artística. És destacable també el Premi a millor direcció per una pel·lícula que es diu The Smashing Machine, que s'estrena ara el 3 d'octubre, amb Dwayne Johnson de protagonista, que sembla que buscarà l'Oscar.
La Roca?
Sí. I el Premi a millor actor també per a Tony Servillo, l'actor fetitxe de Paolo Sorrentino, per la nova pel·lícula de Sorrentino, justament, que és la que va obrir el festival, que es diu La Grazia. Són algunes de les... A grans trets són alguns dels premis més destacats que hi ha hagut.
Nosaltres saltem de catifa en catifa, perquè d'aquí a una setmana justa posaran la catifa a Sant Sebastià.
Sí, sí, correcte. Aquest any el president del jurat serà Juan Antonio Bayona, amb un jurat que també integraran directors com Gia Coppola, la neboda de Sofia Coppola. I bé, i a competició doncs, hi haurà pel·lícules tan interessants com Mala Suerte, d'Eduard Berger, la nova pel·lícula del director de Conclave, Defens, de la francesa Claire Denis, amb una trajectòria ja molt, molt àmplia a festivals, protagonitzada per Matt Dillon, Històries del Buen Valle, el retorn del barceloní José Luis Guerín, després de molts anys, Mas Palomas, la nova pel·lícula dels Moriarty, directors de Marco, La trinxera infinita o L'Oreac, Nuremberg, de James Vanderbilt, que és una pel·lícula sobre els judicis de Nuremberg protagonitzada per Russell Crowe i Rami Malek, Los Domingos, de la directora basca Lauda Ruiz de Azúa, que és la que ens va trencar el cor a tots amb aquella pel·lícula anomenada Cinco Lobitos, i Los Tigres, d'Alberto Rodríguez, el director de Modelo 77 i El hombre de las mil caras i Grupo 7 i La isla mínima, també amb Bárbara Leni i Antonio de la Torre, també estarà a competició. Llavors, fora de concurs, és destacable la presència d'Un fantasma en la batalla, d'Agustín Díaz-Yanes, director de La triste, i Jennifer Lawrence rebrà el Premi Donosti en reconeixement a tota la seva trajectòria professional, i això que només té 30 i pocs anys, per... consegüent, després de la... Un cop hagi rebut el premi, es farà la projecció de la pel·lícula Die My Love, que va presentar al passat Festival de Cannes a competició.
Serà la gran estrella hollywoodense?
Sí, sí, sí. Una de les grans, sens dubte.
Sempre n'hi haurà uns quants més, no?
Sí, sí, sempre acostumen a venir la majoria dels actors a presentar les seves pel·lícules a Sant Sebastià.
I així prèviament no hi ha hagut cap polèmica, cap debat que envolti el Festival de Sant Sebastià? Comencem en pau aquest any?
Que jo sàpiga, sí, perquè l'any passat hi va haver la polèmica del Pacma que volia vetar la projecció de Tardes de Soledad, que va acabar guanyant la Concha d'Oro, però aquest any en principi no hi ha cap polèmica.
Tindrem temps de parlar de Sant Sebastià, que comença la setmana vinent, el dia 19, i la setmana vinent també podrem parlar una miqueta de Sitges, que se saben coses.
Sí, sí. Aquesta setmana s'ha anunciat tota la parrilla de programació, encara han de treure la graella, però s'ha anunciat tota la programació, els premis honorífics, i anirà potent, sens dubte, aquest any.
I ara anem a la cartellera a explicar i a presentar i a escoltar els tràilers de les estrenes que arriben. Comencem amb la més potent.
El cautivo.
¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras.
¿La estáis viendo?
Una mano con un pañuelo.
La mano siempre se escondía. Hasta que se acercó un cautivo.
¿Sabes quién soy?
Vos sois Hassan Baja, señor Edgar.
¿Por qué te inventaste la historia de mi ventana?
Quiero historias, más historias.
Y por cada historia que le complaciera, el Baja le prometió un día de libertad.
Así pues, comprad lo que nunca nadie debió quitaros.
Así nació el cautivo.
Oye, Miguel, ¿qué estás tramando? ¿Pero de verdad creen ustedes que alguien puede escapar de aquí?
Es escapar o pudrirnos aquí.
¡Alguien tiene que morir!
Esto no es tu cuento, hijo. Esto es la vida real.
Esta ciudad es peor que Babilonia.
¿Quieres saber por qué te he salvado a ti?
Esta vez Hassan te hará pedazos.
Me las arreglaré.
Tú vales más que todos nosotros.
Tú no eres nadie más que un embustero. Y un marica.
No sé si todo esto que escribo verá la luz.
Aquest marica que acabem de sentir és Cervantes, que és el protagonista, és el personatge protagonista del Cautivo d'Amenábar.
Correcte, sí, sí. La nova pel·lícula d'Amenábar es basa en un dels episodis menys coneguts potser no tan coneguts de la vida de Cervantes, que és el seu captiveri a Alger, l'any 1575, quan va ser capturat per corsaris àrabs, I bé, i va trobar, doncs, bé, va veure que si la seva família no pagava aviat el seu rescat, doncs bé, doncs li esperava una mort imminent, i va trobar refugi en la seva passió per explicar històries. Va desenvolupar una estranya afinitat amb el paixà d'Alger i va començar a idear
potser un cert component homosexual, no? Intel·lectual, sí. Segur, homosexual, sí, 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 està en debat.
És la pel·lícula que, justament, la polèmica ha vingut de la possibilitat de plantejar que Cervantes era homosexual. I bé, qui dona vida a Cervantes és Julio Peña Fernández, aquí que es va donar a conèixer per aquelles pel·lícules de Netflix de A través de mi ventana, A través de mi mirada, A través del mar, que adaptaven novel·les de romans adolescent. I bé, es veu que és una... Deia la Fotogrames que és una notable pel·lícula d'aventures que funciona com a tal, tot i que es veu que amenaven en aquesta ocasió no ha fet ni cinema social, ni activista, ni tampoc ha volgut fer una pel·lícula LGTBI, sinó que bàsicament deia la Fotogrames que el que ha fet ha sigut la pel·lícula de la Fox de l'època dorada de la Fox o la Metro-Goldwyn-Mayer, i que fins ara només es podia somiar. I destaquen això, doncs, que Julio Peña Fernández està prou bé en el seu paper. També tampoc ho fan malament els secundaris, però qui brilla és, d'alguna manera, Fernando Tejero i Alessandro Borghi, per sobre de tots Miguel Reyán, que dona vida amb aquest narrador que heu sentit al tràiler. I deia la Fotogrames també que hauria fet saltar les llàgrimes a Terence Moix, l'autor de novel·les com No digues que fue un sueño o El sueño de Alejandría. I, en general, la deixa molt bé. I, per contra, en canvi, Jovi Consolas diu que hi ha molta química entre Julio Peña i Alessandro Borghi, que és qui dona... Alessandro Borghi és qui dona vida al baixar...
Al baixar d'Alger, no?
Al baixar d'Alger, sí. I que, bueno, que entre tots dos s'atreuen com dos imants d'alta potència, però, en canvi, diu que la resta del càsting que resulta una mica més qüestionable. Però que, en general, que Amenábar sap explicar històries i atrapar els espectadors amb la seva fabulació.
Tota la polèmica s'ha generat al voltant d'aquest Cervantes homosexual. Diu Amenábar que és un exercici de revisió històrica i que ell s'ha basat en estudis reals, però a xarxes ha sortit un historiador que justament acaba de treure un llibre sobre aquest període de Cervantes, sobre aquest episodi de la seva vida, i diu que no existeixen tals estudis. En tot cas, Amenábar diu que ell no diu que Miguel de Cervantes fos homosexual, sinó que va mantenir aquesta relació homosexual intel·lectual amb el seu captor, amb el baixà d'Alger, pura supervivència, potser, i que, en tot cas, si ell no hagués obert aquesta possibilitat, si no l'hagués mostrat, que s'hagués traicionat a si mateix, perquè ell és un homosexual declarat.
Sí, sí, ja ho han dit, que és una pel·lícula que no agradarà amb els sectors més conservadors de la població, però que en general que és una pel·lícula d'aventures més que efectiva.
I Amenábar, que es prodiga poc.
Sí, sí, perquè Mentre dure la guerra és del 2019, ara portava 6 anys sense dirigir. Havia fet una minissèrie entremig que es deia La Fortuna, basada en un còmic de Paco Roca, però sí, és un director poc prolífic, perquè abans de Mentre dure la guerra havia fet Regresión, que és del 2015, van passar 4 anys, i d'Àgora, que era la seva pel·lícula anterior a Regressió, en van passar 6 anys, també. Vull dir que últimament és un dels directors més prolífics de la dècada dels 90 i principis dels 2000. Ara està una mica més...
Ha anat espaiant.
S'ha anat espaiant, sí.
El cautivo, d'Amenábar, és una de les apostes d'aquest cap de setmana, però també tenim una pel·lícula molt destacable.
Eddington.
Estoy grabando esto. Quedas avisado.
¿De verdad es necesario?
Mira, Joe...
A 2 metros.
¿Estás rezando?
¿Cómo estamos así? ¿Y lo que es peor? ¿Merece la pena? A costa de estar en guerra con vuestros vecinos. Por eso me presento alcalde. Alcalde de Eddington. Muchas gracias, sois estupendos. Antes pensaba que había que admirarte. Pero soy mucho mejor ser humano que tú.
¿Con quién estás hablando? Aquí no hay nadie.
marido, sheriff, futuro alcalde. Quieres las cosas simples y claras. Estamos luchando contra el mal.
Estas son tus calles.
No, son tus calles que debes proteger.
¡Abajo con ella! ¡Abajo con ella!
¿Sabes qué es morirse?
Sí.
Ahora la gente va a estar observando.
¿Tú no sabes controlar tu oficina y quieres dirigir la mía?
Votad a Joe Cross. Recuperemos nuestra comunidad.
Claro que sí.
Salvemos nuestra alma.
Joaquin Phoenix i Pedro Pascal són els dos protagonistes d'aquesta sàtira salvatge, Eddington.
Sí, sí, la nova pel·lícula d'Ari Aster, director de dues de les millors pel·lícules de terror d'aquest segle, Hereditary i Midsommar. Després va fer una altra que es deia Bo tiene miedo, amb la qual ja va polaritzar opinions de manera extrema, només va tenir opinions positives i negatives a parts iguals. I aquesta Eddington es va presentar a competició al passat Festival de Cannes, al maig, el passat mes de maig, i ja van avisar els crítics un cop es va veure de que polaritzaria opinions. I...
O sigui, o t'enamora o l'odies.
O t'enamora o l'odies. Amb aquestes dues últimes, les dues primeres ja són més pel·lícules de consens. Però aquesta última, que justament està ambientada al maig del 2020, i parla...
En plena pandèmia, doncs, amb el Covid, no?
En plena pandèmia, sí, en l'època del Covid, i parla, bueno, doncs, d'un xèrif que es veu que li criden l'atenció per entrar als llocs sense mascareta, el xèrif d'un petit poble de Nou Mèxic, que li criden l'atenció per entrar als llocs sense mascareta, i això, doncs, bueno, el que sembla, doncs, un gest ridícul acaba fent convertint-se en un polvorí i genera una disputa enorme entre ell i l'alcalde i que acabarà fent que el xèrif aquest que viu amb la seva dona i la mare d'aquesta, que està addicta a les teories de la conspiració, doncs s'acabi presentant a l'alcaldia i faci tota una batalla campal amb l'alcalde, que és un home llatí perfecte, a qui dona vida Pedro Pascal. I bé, i bàsicament doncs això es veu que diu Cinemania que es mou entre la comèdia absurda i el cinema negre nihilista de tensió irrespirable. Es veu que té tothom diu que és un western, fins i tot un amic meu deia que era un anti Liberty Balance. I
estèticament el tràiler és en clau western.
Sí, sí, es veu que s'emmarca completament dintre d'aquest to. I això, i sobretot es destaca la interpretació de Joaquin Phoenix amb el paper d'un home que es veu que la seva psique es va escardant a mesura que el veus i que fins i tot es veu que s'ha prestat a despullar-se d'una manera que pocs actors haguessin accedit a despullar-se.
Un Joaquin Phoenix que està sensacional, una pel·lícula que per uns és hipnòtica, que no pots deixar de mirar, que és brillant, i d'altres troben que és una mica grisa, com deia el Miquel. Té partidaris i detractors, polaritza molt. Tenim més idees, més recomanacions.
Guardianes de la Noche, la fortalesa infinita.
A menudo me viene a la mente la idea de una jugada final. Quizá esta larga batalla termine al fin esta noche.
¡Qué noche más espléndida! ¿Cuánto tiempo sin verte, Zenitsu?
Els fans de l'anime i el manga i d'aquesta saga gaudiran d'aquestes 2 hores i mitja que dura Guardianes de la Noche.
Sí, sí, 2 hores i mitja, però es veu que passen volant amb espectaculars batalles que no pots apartar la mirada de la pantalla i es veu que no, s'ha de veure en una sala de cinema perquè d'altra manera es veu que no és el mateix ni molt menys. I bé, i doncs en aquesta ocasió adapta... Bé, es veu que d'alguna manera és la primera de les 3 pel·lícules amb les quals es tancarà la sèrie d'anime Guardians de la Nit. I la sèrie, bueno, és tot un fenomen mundial, té milers i milers de seguidors a tot el món.
Que ompliran les sales de cinema,
que, no? Ompliran segurament les sales de cinema. I bé, i es veu que en aquesta pel·lícula continua la història del manga de Koyoharu Otoge i té lloc just després dels esdeveniments del final de la cinquena temporada de l'anime, on bueno, els seus protagonistes començaven a preparar-se per la batalla que s'apropa. I això, i bàsicament doncs es veu que és un espectacle visual d'allò més impressionant.
El Japó se situa en el tercer lloc de les pel·lícules més vistes i ha recaptat més de 300 milions de iens. Tot un fenomen. I la teva última recomanació, Miquel?
Jo n'he a veces.
¿Estás a vispensetar? ¿Tiene? ¿Tiene?
Jone a veces, Jone Batzuetan, òpera prima de Sara Fantova.
Sí, sí, una jove promesa sortida de l'escac que havia dirigit un curt que es veu que es deia No me despertéis, que va guanyar diversos premis en festivals. També havia dirigit una pel·lícula activa que es deia La filla d'algú, de l'escac també, i capítols de la sèrie Això no és Suècia. Doncs ara debuta amb aquesta pel·lícula que va guanyar la menció especial del jurat a la direcció al Festival de Màlaga, i que va d'una noia que amb 20 anys només s'ha de veure obligada a cuidar del seu pare i la seva germana petita, que el seu pare està malalt de Parkinson, i alhora viu el que és el seu primer amor amb una noia, i bàsicament és una història de maduresa cap a l'edat adulta, d'una noia que passa a ser una dona i madura d'aquesta manera. Ambientada durant... Bé, és un híbrid entre ficció i una mica de documental, perquè està ambientada durant la Semana Grande de Bilbao, i es veu que les imatges de la Semana Grande són documentals, i per tant doncs una proposta més autoral per tancar la cartellera d'aquest cap de setmana.
Algunes d'aquestes propostes les podem veure aquest cap de setmana, d'altres haurem d'esperar.
Sí, correcte, El cautivo ja a partir d'avui ja la tindreu al Kubrick d'estrena, i fins al dimecres 17. I Eddington es farà també, però a les sales així de dijous, divendres, en versió original, i no se sap encara si a l'octubre o al novembre, però la farem. I res, us esperem a les així, avui a les 9, última sessió de Black Dog, de Wang Hu, i després, el cap de setmana, Los Rose, la comèdia amb Benedict Cumberbatch i Olivia Colman, en versió original i doblada al castellà. I després continuem Romeria a l'Assassí dissabte a les 5:30 i dimecres a les 5:30. I després la setmana que ve la tornem a passar al Kubrick Romeria. I res, i al Kubrick doncs us esperem amb El cautivo, per tant esperem que gaudiu de les aventures de Miguel de Cervantes.
Segur que sí. Moltes gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Per començar comentant-vos que el servei de bus a Sant Sadurní, Barcelona, s'ha reforçat de manera notable. Des de dilluns, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, la línia de bus express compta entre setmana amb un total de 27 expedicions d'anada i 25 de tornada al dia entre Sant Sadurní i Barcelona, una ampliació notable del servei que supera amb escreix la proposta presentada per la Generalitat en la darrera taula de mobilitat de la Vegueria Penedès del passat mes de juny, quan es va anunciar una ampliació amb dos viatges més d'anada i dos de tornada. El reforç també s'estendrà al cap de setmana i festius amb 10 expedicions des de la ciutat comtal. La mesura intenta donar resposta a la saturació que el servei presentava a les hores punta i a l'augment de viatgers, i vol atendre també les reivindicacions que usuaris, administracions i el territori en general han anat reclamant amb insistència per tal de millorar les connexions i la mobilitat amb la capital catalana i a l'interior de la vegueria. Del 16 al 22 de setembre se celebrarà la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa que promou hàbits de desplaçament més sostenibles i segurs. Aquest any, els ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca hi participen conjuntament, posant l'accent en els trajectes cap als polígons industrials, un dels principals punts de mobilitat diària en vehicle privat. Des del 2022, els dos municipis disposen d'un carril bici i per vianants que els connecta i travessa el polígon industrial Domenys 2. És per això que, coincidint amb la Setmana de l'Europea de la Mobilitat Sostenible, aquest tram s'omplirà de cartells informatius amb enigmes i missatges per fomentar l'ús dels mitjans de transport alternatius. Les persones que hi circulin durant la setmana podran escanejar amb un codi QR i respondre una breu enquesta i rebre alhora un obsequi. L'activitat estarà oberta a totes les edats i té un caràcter lúdic i pedagògic. Tot plegat en un carril bici on, segons l'alcaldessa dels Monjos, Esther Marmaneu, s'ha detectat un augment d'usos en aquest darrer any. En aquest sentit, el regidor vilafranquí Miquel Miraldea avançava que en el marc del projecte Penedès Circular, aquesta tardor es posa en marxa un estudi finançat per la Diputació de Barcelona per analitzar l'ús de la bicicleta en els trajectes als polígons, la disponibilitat d'aparcaments i els factors que en dificulten l'ús. Parlem també d'un conveni anual entre l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i el Centre de la Bleda. L'Ajuntament de Sant Martí i la Junta del Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda, seguint la bona entesa en els darrers anys, han firmat aquesta setmana el conveni anual, que en aquesta ocasió es destinarà bàsicament a rehabilitar, condicionar i pintar la sala de ball. A la signatura per part de l'Ajuntament va ser-hi present Sònia Jansà com a regidora de Cultura i Festes, mentre que per part del Centre de la Bleda hi va ser Glòria Ràfols i Abril Soler com a presidenta i secretària de l'entitat respectivament. Van aprofitar la trobada per comentar altres temes, com ara fer balanç de la Festa Major de la Bleda, la propera edició de la cursa de muntanya Samuntà, Trail Race, i d'altres temes culturals en general. I us comentem també que la Bisbal del Penedès acull el cicle Perifèria Cultural amb dos espectacles musicals aquest 13 de setembre. Andaluz i l'Aranà oferiran un viatge musical per la Mediterrània en una proposta gratuïta acompanyada d'una oferta gastronòmica local a la Bisbal aquest dissabte amb unes aturades del cicle de Perifèria Cultural, una iniciativa que aporta la cultura, el territori i la gastronomia dels Països Catalans a més d'una trentena de pobles diferents entre els mesos de juny i octubre. L'esdeveniment, que començarà a les 7 de la tarda de demà a la plaça de l'Església de la Bisbal del Penedès, oferirà dues propostes musicals gratuïtes, Andaluz i l'Aranà, les dues centrades en la recuperació i reinterpretació de la música tradicional mediterrània.
Penedès en xarxa.
I quan passen 4 minuts i mig de 12:15, donem el tret de sortida a Territori Penedès, una secció i també un podcast de Quilòmetre Zero per conèixer el que tenim a casa. Festes, esdeveniments destacats, gastronomia, patrimoni, tot des del Penedès.
Territori Penedès.
Avui, Territori Penedès us apropa al Cabatàs. Sant Sadurní d'Anoia, amb 12.915 habitants, és coneguda com la capital del Cava i fa frontera amb Piera i Sant Llorenç d'Hortons al nord, Gelida a l'est, Subirats al sud-est i Torrelavit a l'oest. A banda del Cava i els seus cellers, Sant Sadurní és conegut per l'hoquei patins i la xocolata. La denominació d'origen Cava compta amb 200 empreses elaboradores, gran part d'elles a Sant Sadurní. Entre totes, venen més de 218 milions d'ampolles a tot el món i més de la meitat tenen el segell sadurnidenc de Freixenet, l'empresa líder del sector. Mentre que Codorniu, l'altre gran celler sadurnidenc amb més de 450 anys d'història, és el més antic d'Espanya i el primer a elaborar cava. El cava, però, conviu des de fa anys amb altres escumosos, com el Corpinat, Clàssic Penedès, conca del riu Anoia i d'altres sense empara. El primer cap de setmana d'octubre es dona cita a Sant Sadurní al Cavatast, la fira de caves i gastronomia per a entusiastes de les bombolles, especialistes i devots de la cultura del cava. Des de 1997, el Cavatast s'ha celebrat de manera ininterrompuda, tot i que ha anat canviant d'ubicació i de forma, però no en essència. Fins i tot durant la pandèmia, la fira es va tirar endavant. Amb un format diferent i adaptat a les circumstàncies, el Cavatast va celebrar les edicions de 2020 i 2021 amb una realitat excepcional. En la seva 28a edició, la de 2024, gairebé 30.000 persones van passar per la mostra, una de les pioneres del país. La mostra de caves i gastronomia sadurnidenca comparteix protagonisme amb la música, amb concerts paral·lels, però també amb les activitats complementàries, com els diferents tastos al celler de la Fassina, sessions dirigides per professionals i visites a cellers, entre d'altres.
Territori Penedès.
Hola, sóc en Joan Capellades, sóc el cap de servei de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que hi treballo a l'Ajuntament des de l'any 1988 i des del 1997 que vam crear el Patronat de Turisme doncs, en aquest servei, i que una de les seves accions principals és la promoció turística de Sant Sadurní, i una de les eines que fem servir per això és el Cavatast, que aquest any ja farà 29 anys que organitzem. El Cavatast doncs, és això, un esveniment que neix el 1997. Ens remuntem a aquelles dates en què l'equip de govern, un mes de juny, recordo molt aquelles dates, el mes de juny, pre-revetlla de Sant Joan, em criden a l'alcaldia, l'alcalde i un regidor, i em diuen, Joan, voldríem tirar endavant una fira de degustació de caves, una cosa així com la que es fa més o menys a Barcelona, que era la Mostra de Vins i Caves de Catalunya en aquells moments, que organitzava l'Incavi. Voldríem fer alguna cosa singular a Sant Sadurní, en el món del cava. Com ho veus? Dic, home, doncs ho veig molt, molt, molt xulo, molt, molt interessant. I per quan voldríeu fer-ho, això? Diu, home, per finals de setembre o octubre. Dic, em deixeu aquest cap de setmana perquè pensi si ho veig viable o si us dic que sí o que no. I em van dir això, sí, dilluns ens dius la resposta, i evidentment dilluns vaig dir, per part meva, endavant, tirem, comencem una iniciativa completament nova, desconeguda, i vam preparar el primer Cavatast d'això l'any 1997, aquí al Raval, el carrer més cèntric que vam localitzar i que vam trobar. És una experiència que guardo tant al cor com al cap, molt maca, tinc molts records d'aquell primer Cavatast. Des que vam obrir les portes del primer Cavatast, la primera hora ja vam dir, ep, això ve per quedar-se. I des de llavors fins ara, doncs, hem canviat d'emplaçament en 4 ocasions. Vam estar al Raval, vam estar a la Rambla de la Generalitat, a un tram, després vam canviar el tram que fa més pendent. Vam tornar a la Rambla, a la part més plana, i al final hem anat a parar al Parc Lluís Companys, que és l'últim emplaçament que vam decidir després de la pandèmia. I recordar que durant la pandèmia no vam deixar de fer el Cavatast. Va ser també una aposta molt arriscada i molt complexa, però molt exitosa, amb un Cavatast molt diferent el 2020 i el 2021. Un model també que va ser espectacular, que va agradar molt, que va ser exitós i que també penso que en algun moment es podria o s'hauria de reproduir. El format de carrer ja el sabem, a tothom ens agrada, a tothom volem que hi hagi esdeveniments al carrer, però jo pel que veig pel sector empresarial veig un cert desgast molt important. El model ara en aquests moments no acaba d'encaixar, i aquí cal veure cap on s'ha d'evolucionar novament. Dir també que el 97 no existia el Servei de Turisme, ni el Departament de Turisme, ni el Patronat de Turisme, sinó que es va fer el Cavatast com una experiència d'una fira per atraure visitants a Sant Sadurní. Això ho teníem molt clar, que el motiu principal era atraure visitants a Sant Sadurní, que ja venien, a visitar cellers, caves, des de feia molts anys, però que volíem crear aquest esdeveniment. En aquells moments només hi havia la Mostra de Vins i Caves de Catalunya, més veterana que nosaltres, la Fira de Vins de Falset, que també ja ens portava un parell d'anys o tres, i no hi havia gaires més fires a tot Catalunya d'aquest caire. I es va decidir, doncs, fer aquest espai singular de bombolles, de cava, de que fos l'única fira de degustació de caves de tot Catalunya, i aquí vam emprendre l'experiència. Això va servir perquè el 97, finals del 1998, es creés el Patronat de Turisme de Sant Sadurní. És a dir que el cabatast ha sigut sempre un precursor de moltes coses que han passat en l'àmbit del turisme a Sant Sadurní. El cabatast també, en el seu moment, quan es va decidir crear, tenia molt clar que no havia de ser exclusivament un esdeveniment de degustació de caves, i que no era una fira, no era un mercat de caves, sinó que havia de ser això, un espai de degustació de caves, i que havia d'haver-hi el complement gastronòmic. Aquest va ser, doncs, l'element també diferenciador, i que també vam haver de trencar i crear motllos, no? Perquè fins al moment tampoc hi havia tantes experiències. Sempre es va creure que sobretot la gastronomia havia de ser local, i amb això es va treballar durant molts anys, amb que aquest complement gastronòmic que havia de ser, creiem que, no?, d'un 25-75, és a dir, que el pes del cava fos en l'esdeveniment un 75-80 i el pes de la gastronomia fos això, un 20-25%, i que sobretot havia de ser gastronomia de qualitat, que havia de ser gastronomia el més local possible i que havia de ser, doncs, una mica diversa.
Jo sóc Núria Carbó, pertanyo a la quarta generació que gerenta l'Hotel Font de Neus i que està considerat, doncs, un dels establiments més antics, també juntament amb d'altres de restauració i serveis d'aquí Sant Sadurní d'Anoia, ja que vam néixer al 1929, encara que tenim algun document ja que estàvem oberts al 1927. I bé, aquí estem explicant que nosaltres encara, i de moment és el nostre pensament, seguim apostant per el que és divulgació del territori, dels nostres productes, de posar en valor Sant Sadurní d'Anoia amb tots els productes que incorpora aquest municipi, i tenint en compte d'on som. Estem a l'Alt Penedès, per tant, trobem a bé que participar en el cabatast novament aquest any 2025, tal i com es va prendre la seva primera decisió, que es va prendre el 1997, i que vam començar, no sé si algú sabrà, però vam començar al carrer Raval. El cabatast va començar al carrer Raval, a la part de dalt del carrer Raval. Érem pocs establiments de caves i de restauració dels quals hi participàvem, però orgullosos d'omplir el carrer, i a poc a poc, doncs, vam anar donant-nos en compte de que el carrer Raval, doncs, no podia absorbir el boca-orella que es va fer de les primeres edicions del cabatast, i per tant es va pensar en una diferent localització, donat que el carrer Raval sí que és un dels més importants històricament de Sant Sadurní d'Anoia, però vam pensar que la localització nova de la Rambla Generalitat, que s'havia construït recentment, podria ser una molt bona localització, donat que era molt més àmplia, era molt més llarga, i ens permetia, doncs, tenir un espai davant de l'estand que s'hi podia posar unes taules allargades perquè la gent no tingués que estar de peu amb la copa. I, si us en recordeu, també va estar alguns anys a la part de dalt de la Rambla de la Generalitat. Després també es va veure que aquesta ubicació no era prou àmplia, i llavors es va ocupar de la part de dalt, inclús la plaça, fins al carrer Barcelona. I bé, s'ha anat adaptant a les diferents localitzacions. Sí que apostem per continuar amb aquest cabatast, malgrat tot, també està bé dir-ho, que cada any té els seus intríngulis, les seves polèmiques, i aquest any especialment, no?, amb les noves incorporacions. Però creiem que hem de sumar, perquè sempre estem a punt de restar, si hi ha alguna cosa a fer-ho millor. Com a restauradors, doncs, sí que tenim en compte de que la varietat és important. S'està donant una bona varietat de productes a tastar de molt diferents ens de restauració, i això és bo pel cabatast, però també tenim en compte de que hem de ser atractius al públic i no podem permetre certes situacions de no persones que no estiguin en el que és l'essència del cabatàs, que és tastar els tastets del cabatàs i les copes del cabatàs. Bé, també sóc la presidenta del Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès, i com en aquesta veu que haig donat altaveu, També és molt important reconèixer que els restauradors que participen al Cabatàs són restauradors orgullosos de formar part d'aquest territori, perquè si no, evidentment, no hi hauria aquest esforç de traslladar les cuines de casa còmodament, amb tota la confortabilitat que és cuinar en un restaurant i posar el plat a taula, que anar amb un estant, fer tota la moguda. Sí que és veritat que els restauradors que tenen aquesta il·lusió són restauradors que deixen el que és la comoditat d'estar dintre de casa i s'engresquen a participar d'una difusió de territori, de producte de territori, del producte de casa seva, cadascú, que això és el que fa diferent el Cabatàs, perquè en pocs metres quadrats coneixes diversos establiments de restauració que poder no són pròpiament de Sant Sadurní, poden venir de fora també. I estem parlant de l'Alt Penedès. Per tant, crec que és també una bona ocasió per conèixer en un petit requadre, en un petit moment, doncs, totes les degustacions que ens poden oferir.
Hi ha hagut molts canvis, hi ha molts canvis. Hi ha canvis en el sector del cava, hi ha canvis en el consum, molts naixements de fires a molts llocs. Què vull dir amb això? Que entre el canvi d'això, el canvi del propi model empresarial, del canvi amb la comercialització. Abans, per anar a vendre un producte, havies d'anar a una fira, perquè si no, no es coneixien les teves novetats. Avui en dia tot això ja no va així. I tot això per què ho dic? Doncs perquè, bueno, estem veient que no és fàcil aconseguir en aquests moments que els expositors participin en un esdeveniment com aquest. També pot ser, i també hi hem de posar-hi sobre la taula, que haguem sigut capaços d'introduir les modificacions que puguin interessar al sector, eh? Hi ha hagut molts canvis des del 97 cap ara i ho estem notant que està sent complicat en moltes ocasions aconseguir expositors i no ens passa només a nosaltres. Llavors, l'Ajuntament fa un esforç molt, 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 molt important al respecte. L'Ajuntament hi creu molt, sobretot hi creu perquè durant 29 anys hem creat un esdeveniment que la gent l'espera, és a dir, el visitant l'espera, els amants del cava l'esperen, però amb les empreses ens és més complicat. Fins fa molts anys, quan convidàvem empreses al Cavatàs, només hi havia empreses que eren cava, que estaven sota el segell de la denominació d'origen, i tot això ha evolucionat, ha canviat. I tot això també ens ha alterat a nosaltres la realitat. I en això hi està treballant l'Ajuntament i en això està fent tots els esforços possibles l'Ajuntament per aconseguir que el Cabatàs sigui un reflex d'aquesta realitat en la que s'ha convertit el sector de les bombolles, el sector dels escumosos. No és fàcil, és un camí en el que no... Hi trobem alguns acompanyants, hi trobem obstacles, però tenim una determinació molt clara. L'Ajuntament, no només aquest equip de govern, sinó també hi ha... Des de fa uns anys s'està intentant i s'està posant tot l'esforç en intentar transformar el Cabatàs en una fira dels escumosos del territori on hi participin les diferents sensibilitats dintre del sector. I això no està sent gens fàcil. El que volem amb aquest esdeveniment és mantenir el posicionament i, si pot ser, millorar-lo de Sant Sadurní en el mapa turístic, en el mapa de ser capaços de tenir una atractivitat, no només donar el cap de setmana del Cabatàs, sinó que el Cabatàs ens serveixi molt d'altaveu perquè se'ns conegui i perquè, doncs, al llarg de l'any tinguem visitants a Sant Sadurní i això reporti beneficis al territori. Clar, nosaltres som un departament de turisme, sabem que la gent, quan ens belluguem, i sobretot si venen persones, doncs, de lluny del nostre territori, quan els convidem a venir, no els hi podem només oferir una acció o una activitat que puguin estar una hora, dues hores, tres hores al territori. Amb això, el que intentem és complementar-ho amb el màxim d'activitats complementàries i paral·leles durant el cap de setmana, i no només durant el cap de setmana, del Cabatàs. Per això, doncs, arribem a acord per fer activitats paral·leles i complementàries al celler de la Fassina durant el cap de setmana, que donguin, doncs, una mica oportunitat a tenir, a part de venir a fer el tast a la zona del Cabatàs, de poder fer, a participar i a gaudir d'algunes activitats complementàries. També en el mateix espai de la fira. Això és una iniciativa que vam començar fa 2 anys, de tenir unes activitats també, uns tastos i maridatges, en el mateix cabatàs, allà in situ. També tenim un complement musical, que també el vam afegir ja també quan vam anar a la ubicació del Parc Lluís Companys, durant tot el cabatàs, allà en un escenari en el mateix espai. També hi ha activitats en el centre de Sant Sadurní. No cal dir que molts cellers, participants del cabatàs o no, aquell cap de setmana fan activitats de visita o creen activitats pròpies que nosaltres també des del programa del Cabatast el presentem i el difonem, perquè és que el que volem és això, que quan algú vingui al nostre territori i vingui pel Cabatast pugui descobrir Sant Sadurní, un Penedès molt acollidor, molt dinàmic, amb moltes experiències, i que això animi aquestes persones a venir la resta de l'any, no? Tot això també ha evolucionat. Abans, pràcticament, durant molts anys, al Cabatast, totes aquestes activitats paral·leles no s'havien fet, o s'havien fet en un altre format, o hi havia hagut també l'experiència de quan la confraria, també ara recordo, quan la confraria feia el tema de la reina del Cava, que això era el dissabte, que sempre ja ho fèiem coincidir amb el Cabatast, i que el dissabte a la vespre-nit era una apoteosi total, perquè se'ns barrejava, no?, el que era el propi Cabatast amb el públic que també venia només per l'espectacle de la reina del Cava i tot el que comportava, que portaven sempre uns grups molt importants teatrals o d'escenificació que complementaven aquell esdeveniment. Tot això també, doncs, fruit de l'evolució i dels canvis a les institucions i a les entitats, doncs, per exemple, aquest aspecte ha anat desapareixent i també s'ha anat adaptant, i la confraria, doncs, organitza altres tipus d'activitats, però això, per exemple, doncs, també forma part del record de molts anys. De records, clar, és que en 29 edicions n'hi ha molts, i és la típica pregunta, no?, quan veus que li fan amb els altres, que fa així una mica, va, deixa'm pensar, i llavors busca dintre del seu cervell o dintre del seu cor, selecciona una mica, no?, i jerarquitza les coses més importants. Jo, un dels records que em quedo molt és dels primers anys, quan ho organitzàvem més encara a mà a cara, les taquilles dels vendes dels tiquets, que les gestionàvem directament nosaltres, des de l'Ajuntament, i que contractàvem cada any uns 15, 16, 20 joves, nois i noies. Tinc molt bon record de tota aquesta experiència amb tota aquesta gent, i sobretot em quedo amb això. Amb el tou de gent i col·laboradors i col·laboradores que han participat al Cabatast, que jo he anat veient entrar i sortir, i penso que el Cabatast és Sant Sadurní. Estic orgullós d'haver-hi sigut des del 97, i a partir d'aquí el futur està per fer. No cal dir que l'altre record que tinc molt bo és el de la pandèmia. Aclareixo lo de molt bo amb lo de la pandèmia, perquè ens va obligar a fer un canvi tan gros, també una altra vegada, una mica com el 97, que he dit que va ser una cosa del juny per l'octubre, aquí també del juny per l'octubre, el 2020 vam haver d'inventar un nou cabatàs. I el resultat va ser tan bèstia i tan xulo, va funcionar tan bé, i vam poder mantenir durant la pandèmia el Cabatast, que això també m'omple d'orgull. Va ser un aprenentatge potser el més gros encara. El Penedès, per mi, home, a part de ser... Jo soc gelidenc, és a dir, jo soc fill de Gelida i visc a Gelida, tot i que soc de Sant Sadurní també, perquè fa 37 anys que visc aquí moltes hores, i em considero també... Jo em considero una part sadurninenc, i no cal dir-ho penedesenc. Estem en un territori privilegiat amb tot, amb patrimoni cultural, no cal dir-ho, amb patrimoni arquitectònic, una gastronomia fantàstica. Tenim des de productes de la terra fabulosos. A tots els municipis pots trobar un producte emblemàtic. De Gelida haig de fer esment dels gelidencs. Aquí a Sant Sadurní tenim productes, no cal dir el cava, que també no és només de Sant Sadurní, i tots els escumosos, sinó que doncs, tenim també productes gastronòmics, tenim productes de pastisseria molt bons, des de coques de les viudes fins a noiets, hi ha moltes coses. A Sant Quintí tenim els carquinyolis, que jo no em cansaria de menjar-ne. Tenim un territori, vaja, espectacular, un territori paisatgísticament molt divers també, molt característic. Tenim des de la Serra d'Ordal fins a la Plana i tot el que és la Vall de l'Anoia i tots els rius i les rieres. És a dir, tenim un paisatge fantàstic per fer a peu, per fer en bicicleta. Hi havia qui deia que com el Vallès no hi havia res, no? Bé, sí, per ells, per nosaltres com el Penedès no hi ha res, no? I per mi com el Penedès no hi ha res. La meva recomanació és, ja sé, aquí he dit que visc a Gelida i molt a Sant Sadurní, però tiro cap a Gelida. Que vingueu a caminar i a visitar la Font Freda i a gaudir de la seva aigua i del seu paisatge. I si us agrada l'escalada, fer-hi escalada. I si esteu de sort i veure un àguila cua barrada, doncs a gaudir de l'espectacle.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquesta és una de les estrenes potents d'aquesta 8a temporada, aquesta secció que també tindrà format de podcast, que podeu trobar al web i també a Spotify, i que es diu Territori Penedès, que ens permetrà conèixer millor i de la veu dels seus protagonistes tant festes com esdeveniments, com equipaments, com festivals, com espais, gastronomia, en clau Alt i Baix Penedès. Avui ens hem estrenat amb el Cavatàs i cada divendres a 12:15 us servirem una nova ració de Territori Penedès. Acomiadem aquesta primera setmana de la temporada 2025-2026 amb bateries renovades i amb moltes ganes. Bon cap de setmana i fins dilluns!